Stop.
Adeu a l'Unicorn, un programa dirigit i presentat per Abel Carrasco.
Benvinguts a un nou programa d'Adeu a l'Unicorn, un programa que us acompanya un cop al mes per parlar sobre salut mental, estabilitat emocional i tot el que ens afecta a l'equilibri de les nostres emocions. Durant un any hem estat parlant sobre diferents trastorns mentals, des de l'òptica dels seus protagonistes, des de l'òptica de serveis sanitaris o fins i tot de familiars. Aquests trastorns que fan patir en primera persona a la persona afectada o bé a les seves famílies o a l'entorn no només acarreen conseqüències en un patiment intern. A nivell social també hem de patir un estigma de la pròpia societat que normalment no sap tractar de forma curosa, amb empatia i, diguem-lo clar, amb carinyo aquests trastorns i a les persones que el pateixen. Comentaris despectius, bromes pesades, despreci social, aïllament, manca d'oportunitats laborals i dificultats per explicar el teu trastorn a una parella. Ja veieu que no és només que s'hagi de tractar amb el mateix trastorn. De vegades, la societat, que jo crec que té un propi trastorn envers aquestes malalties, no ajuda a una recuperació i a una integració a la societat. Així doncs, m'agradaria tractar el programa d'avui i dedicar-lo a l'estigma. Veurem diversos exemples de com es pateix aquest estigma social. I així, si us trobeu en una situació similar, podeu tenir més informació per haver de tractar millor la situació o les persones involucrades en ell. Doncs a continuació, i per canviar una miqueta la dinàmica del programa, veurem una sèrie de testimonis curts que ens parlaran sobre aquest estigma i com l'han viscut. Situacions en les que veureu que una persona amb un trastorn mental no troba l'enteniment, la comprensió i no es troba còmoda amb la situació viscuda. Endavant! Per començar aquests testimonis us donaré un de personal. Amb 20 anys estudiava en una escola d'art i no em trobava bé. Tenia atacs d'ansietat, sensació de pèrdua de rumb i no podia treballar. Llavors vaig consultar com em trobava amb dos professors. Un d'ells em va tractar molt bé i em va donar consells que avui dia encara agraeixo i els porto amb mi. No entenia què m'estava passant i no tenia les eines ni la informació per adonar-me'n de què havia de fer. Aquest professor, com us dic, el primer, em va tractar de molt bones maneres i em va donar els seus consells. Però l'altre, us explicaré, em va tractar d'una forma molt negativa. Em va dir, deixa't d'històries o seràs un cadàver més a l'asfalt. Això no és una forma de tractar algú que comença a tenir problemes de salut mental. Com dient, escolta, deixa't de romansos, que això és una tonteria. Llavors, no li dones la importància que en aquell moment va acabar tenint, perquè més tard acabaria tenint realment un brot psicòtic. Així doncs, hem de cuidar molt i molt les nostres paraules o consells que li donem a una persona que ens transmet que ens comença a trobar malament. El segon testimoni es el donarà la Montse. De vegades tenim la impressió de que una persona amb trastorn mental pot arribar a ser perillosa, però normalment són els que pateixen aquest trastorn mental els que pateixen la violència dels altres. Escoltem a la Montse.
Bueno, pues avui tenim a la Montse, que ens explicarà una miqueta un succés que li va passar amb un estigma social. Explica'ns, Montse, què et va passar.
Pues bueno, jo me vaig començar a posar malalta en una ocasió, tenia una parella, li vaig explicar el que em passava i poc o menys que me va pegar i tot per no? problema, per a que marxés de la seva vida i així.
Ja. I com t'hagués agradat que et tractessin, que et passés aquesta situació?
Pues que amb respecte i que sigui comprensiu.
Molt bé, pues agraït, Montse.
Vale. En una altra ocasió, a continuació, eh?
Sí, digue'm.
I en una altra ocasió, pues, el que més greu me sap és la proximitat de la persona que va ser pues, un familiar meu que quan vaig estar allà ingressada se'n va riure de mi.
L'acompanyament en processos de problemes de salut mental és molt important. No deixar tirat a la persona que s'està trobant és super essencial. I de vegades la persona es veu sola davant del seu problema. L'alcoholisme també porta temes de salut mental i aquest testimoni, el de la Cristina, ens parlarà molt bé del que us estic explicant. Endavant, Cristina.
Bueno, i tenim a la Cristina que ens explicarà una miqueta la seva experiència amb un estigma social. Bones, Cristina.
Bona tarda.
Bona tarda. Explica'ns una miqueta la teva experiència.
Pues bueno, jo des dels 14 anys que sóc alcohòlica.
Sí.
I bueno, me vaig casar i tot.
Sí.
I l'home que tenia era molt bona persona, però no va aguantar la situació que teníem.
Ja.
I me va deixar per l'alcohol.
Ja. I tu això ho entens o no? No acabes de...
No, perquè necessitava ajuda.
Necessitaves el seu recolzament, no?
Sí.
Vale. Bueno, i això és el que volies explicar sobre, no? Que t'has
sí.
trobat una situació que t'han rechazado, per així dir-ho, no? Pel
sí.
teu problema, no?
En vez de enfrentar-nos a ell, com vaig fer...
Molt bé. Al final ho vas fer, no?
Estar.
I ho estàs
sí.
fent i t'estàs sortint, no? Molt bé, Cristina, doncs felicitats. I
gràcies.
T'hagués agradat una miqueta doncs, que te recolzessin i que estiguessin amb tu, no? T'haguessin apoyat, no?
Sí, el 100%. Necessitava.
Molt bé. Espero que aquest recolzament el tinguis avui dia.
No tinc.
Felicitats. Gràcies, Cristina.
I per acabar aquest capítol de testimonis, us tornaré a donar un de personal. En la pandèmia, els Mossos em van parar mentre es conduïa. Jo anava perdut perquè no coneixia molt el poble perquè acabava d'arribar a Terres de l'Ebre. No estava ni empadronat encara i es van pensar que m'havia saltat el confinament. Vaig entendre perfectament la situació i la seva confusió o la seva manera de pensar, però em van començar a preguntar a què em dedicava i com treballava. Llavors, al donar-los explicacions, em van escorxar tant que vaig haver de dir que tenia una patologia. I ells, sabent aquesta patologia, em van dir «Pues, escolti'm, vostè no pot viure sol». Evidentment, en aquell moment no els hi vaig ni contestar, però em va sentar molt malament que pensessin que una persona com jo, conduint, vivint sola, desenvolupant la seva vida de forma normal, no ho podia fer si no era acompanyat. Este capítol ens mostra com no només els individus poden tenir un estigma social o una idea preconcebuda de la gent que té aquests trastorns, sinó que a nivell institucional tampoc en tenim gaire cura de saber com tractar la gent amb un trastorn. Després d'aquests testimonis sobre l'estigma, cosa que m'ha costat bastant trobar persones que volguessin parlar sobre la seva experiència, avui tenim també a l'Anna Beltri, que és psicòloga i directora del Centre de Grup Social de Terres de l'Ebre. Benvinguda de nou a Déu a l'Unicorn, Anna.
Moltes gràcies, Abel. Gràcies.
Merci per estar un altre cop aquí. Mira, des del punt de vista psicològic, com pot afectar una persona amb un trastorn mental patir rebuig social?
Bueno, nosaltres a diari, allí al club social, com deies, mos ho trobem, no? Uh-huh. Sempre mos manifesten que, bueno, que l'estigma uh-huh. fa molt més mal que la pròpia malaltia, que ells tenen dos barreres a superar. Uh-huh. Tenen la de la malaltia i la del rebuig. I la del rebuig és la que precisament fa molt més mal, fa més mal que l'altra.
I això s'ho troben sovint?
Sí, 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 sí. La gran majoria de les persones se veuen molt afectades en diversos àmbits de la vida. El primer, el de l'autoestima. Uh-huh. Per què? Pues perquè al final s'ho arriben a creure, arriben a interioritzar aquests prejudicis negatius
sí.
i desenvolupen sentiments això, de culpa, de vergonya, de uh-huh. baixa autoestima, no valc per a res, no valc per a treballar, soc, saps? I al final pues, fa molt mal. I a part d'aquest àmbit, hi ha molt més àmbits que
claro.
Afecta. Per claro. exemple, un altre exemple, la temor de ser jutjat, què fa? Pues porta que no vulguem buscar ajuda professional. Uh-huh. I llavors se retarda molt més el diagnòstic i el tractament adequat, per tant, cada vegada pues, és més dificultosa la recuperació. Llavors és un problema que és a nivell global.
Déu-n'hi-do.
Hi ha molt més àmbits, si vols anem parlant.
Sí, tranquil·la, ves parlant, sí.
Per exemple, un altre àmbit que també ens ho manifesten, que us agradaria trobar un lloc de feina uh-huh. i en l'àmbit laboral trobar feina és, o mantenir-la inclús és gairebé missió impossible. No poden trobar feina per aquest rebuig, perquè hi ha una etiqueta que diu que no han de fer bé la seva feina i això és fals, això és mentida.
Però fins i tot s'ho podrien trobar o ens ho podem trobar en l'àmbit de la parella, no?
També, molt bé, en l'àmbit social. Aquesta etiqueta, aquest estigma provoca rebuig també pues, de tot l'entorn social, dificultant les relacions de parella, les relacions familiars, relacions d'amistat i cada cop pues, s'incrementa més aquest aïllament.
Així que podem confirmar que l'estigma és encara un impediment per tal que les persones amb dificultats puguin integrar-se plenament a la societat.
Correctament. Per això les persones arriben a la conclusió i diuen, pues jo no ho dic. No Clar. Ho dic perquè no vull ser jutjat
Claro.
I no vull que ningú pues, me rebutgi. Llavors, el que dèiem, és un peix que es mossega la cua, la temo de ser jutjat, no busco ajuda... Uh-huh. Se retarda el diagnòstic i no rebo tractament i cada vegada és pitjor Clar. Perquè empitjora els símptomes, la depressió, Clar. L'ansietat i pues, podem arribar a això, pues, a situacions molt complicades.
Molt bé. I llavors, quines eines tenen aquestes persones per sentir-se fortes vers aquest estigma? Sí. O quines eines haurien de tenir? Què podem fer les persones que tenim aquest diagnòstic o trastorn per dir, vale, pese a todo, amb què m'he d'agarrar per tirar endavant?
Val. Bueno, llavors, l'estigma no... Això ja és un error, perquè l'estigma no té el problema la persona afectada. L'estigma s'ha d'implicar tothom aquí.
Aha.
Tothom ha de tindre una visió molt més empàtica i normalitzada de la salut mental. Què vol dir? Pues que hem d'implicar no només la persona, sinó a nivell comunitari. Uh-huh. Per exemple, si parlem... Tu em feies la pregunta a nivell personal, què podem fer perquè estiguin més fortes? Pues comptar en un suport social, el contrari de l'aïllament. Hem de buscar el contrari. Buscar el suport social, comptar en persones que et donen ajuda, pues la família... els amics, els grups de suport com els GAM, que fem en posta, els grups d'ajuda mútua en primera persona.
Molt bé.
Pues rebre un altre àmbit, rebre psicoeducació, conèixer millor el que estem patint
Molt bé.
I saber que el que estem patint no ens defineix com a persones, això ho hem de tindre molt clar.
Efectivament.
Què més? Pues moltes buscar teràpies i estratègies d'afrontament per part de professionals de la salut mental que es desenvolupen en això, per donar eines i, bueno, en definitiva, empoderar les persones afectades. I llavors, el que dèiem, no deixar-ho només en mans de les persones que ho pateixen,
Clar, és
sinó
tasca
que a
de
nivell
tots.
comú. Exacte.
Molt bé.
Fer molta pedagogia a la societat, pues promoure informació, fer xerrades, trencar prejudicis, desmuntar mites falsos. Al final, què és? És un tema d'ignorància, no?
Clar,
I
sí.
el que hem de buscar és, pues això, pues fer pedagogia a la societat, oferir,
Visibilitzar una
pues,
miqueta més el...
molt bé,
Molt
molt
bé,
bé,
molt bé.
exacte. El que estem fent ara, vamos, que això que és
Sí.
tan valuós, que estàs fent tu,
El que feu vosaltres
pues...
cada dia i el que faig jo una vegada al mes aquí a la ràdio. Molt bé.
Molt bé, intentar normalitzar-ho una
Ah,
miqueta.
exacte. Llavors, podem estar d'acord o no en que és més compresa avui dia la malaltia mental o no? Com ho veus tu? Hem
Bueno,
avançat en això?
a veure, hi ha més informació, això ho tenim clar, hi ha més informació, més consciència que abans, n'hi ha més, però encara hi ha molta feina a fer. Per què? Pues perquè encara persisteixen estos mites, estos prejudicis, i en molts d'entorns ho notes, que no es pot parlar de salut mental perquè és un tema incòmode, és un tema
Clar,
tabú.
clar.
Llavors, pues, encara s'ha de picar una miqueta més de pedra.
Sí.
I com tu deies, el que ha ajudat molt, pues, és el testimoni de persones conegudes, que el que ha fet és que s'accepta una miqueta més.
Molt bé.
Però bueno, poqueta a poqueta anem guanyant.
Sí. I per últim, què hauríem de fer si trobéssim algú proper o no que està tenint problemes de salut mental? Suposo que
Va.
principalment no aïllar-ho, no rebutjar-lo,
Molt bé.
no...
Molt bé. Molt bé. Pues sí, en primer lloc, pues, què faríem? Evitar frases de l'estil has de ser més fort. Això són frases tòxiques, que no depèn de la fortalesa. De dir,
Ja.
o això no és res, tampoc, no minimitzar el que li està passant, perquè
Clar.
per a tu no serà res, però per a la persona que ho pateix,
Sí,
pues
sí.
sí que és important. O sigui,
Sí.
escoltar-los sense jutjar-los i sempre encoratjar que busquen ajuda professional, que parlen amb un especialista. I si la situació és greu, pues ja parlar directament amb la família i rebre un assessorament ja especialitzat. O sigui que això, sempre encoratjar a buscar ajuda, això és el primer pas.
Molt bé. I fer veure
Tot el suport.
que és una situació dintre de l'anormalitat, però pot ser algo
Sí.
normal el fet de que puguem
Exacte.
arribar a tenir algun problema de salut mental, no?
I tant,
Que
i
ho pot
tant,
patir
i tant.
qualsevol en aquest moment.
Molt bé. Qualsevol persona està exposada, pues, el dia a dia de
Exacte.
patir, de desestabilitzar-se i necessitar, pues, això, necessitar que ens ajudin, que no passa res.
Exacte. Molt bé.
Exacte.
Pues si vols dir afegir alguna cosa més, i si no, ho deixarem aquí.
Bueno, pues per a la gent que encara no ens coneix, que si algú necessita ajuda, que se pot adreçar a l'Associació de Familiars de Malalts Mentals, que estem a la Ràpita, però estem presents a les quatre comarques,
Molt bé.
o al Club Social que està en Posta, que estem encantats d'atendre-vos i rebre-vos.
Molt
I
bé.
qualsevol cosa que necessiteu, doncs
I que
podeu comptar amb
feu
nosaltres.
molt bona feina.
I la teva companyia.
Molt bé. Pues bueno, pues
Pues...
amb l'Anna Beltri deixarem aquesta secció i passarem a la següent. I amb aquests testimonis ens despedim en el programa d'Adéu a l'Unicorn. Avui amb la cançó de Libre de Nino Bravo originària, però per actualitzar una miqueta el tema musical, la farem des del punt de vista del xaval de la peca, Omar Parrot. Libre. Adéu a l'Unicorn. Gràcies per ser-hi.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener. Sus ansias de volar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre. borracho cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.